La Titan Desert, que és una de les curses, diuen, de bicicleta de muntanya més dures del món. 6 etapes, 630 quilòmetres, 4.042 metres de desnivell acumulat positiu i un total de 36 hores. I una cinquena posició en parella mixta, segons ens acaba de confirmar. Marc Martí, bon dia.
Bon dia.
Què és la Titan Desert?
Pues realment sí que és una de les proves més dures de BTT del món. És on et trobes en unes condicions realment dures per la calor, per la sorra, el vent, i sobretot psicològicament és molt dur perquè estàs moltes hores dalt de la bicicleta i durant bastants dies, perquè són 6 dies seguits.
D'acord. A on es fa?
Es fa al Marroc. Se surt des de Marrakeix i es fa tot un seguit d'etapes que van per al Marroc, no se surt del Marroc, i s'acaba a Madrid, on també està dins el Marroc.
Són etapes o lineals o circulars, no? És a dir que...
Bueno, la primera etapa sí que era circular, se sortia i s'arribava al mateix poble, però les altres etapes són lineals i van a diferents pobles.
I et trobes, doncs, això, amb el Sàhara?
Sí.
Amb el Sàhara marroquí, oi que sí? Per això es diu Titan Desert, entre d'altres coses. A veure, d'entrada, perquè quan es fa? Quan va ser aquesta edició?
Aquesta edició va ser a finals d'abril, principis de maig, del 26 al 4 de maig.
I és bona època per anar-hi?
Sí, bueno, suposo, no hi he anat a altres èpoques, per tant no ho sé, però suposo que si organitza aquesta època és que és bona.
Quanta gent hi participa?
Hi havia aquest any 400, quasi 420 inscrits.
420 inscrits.
Sí.
I és d'aquelles proves que l'organització se n'ocupa de tot, oi?
De tot. Està realment molt ben organitzat, amb tot, transport, menjar, per dormir... Tot molt ben organitzat.
Per tant, vosaltres us havíeu de limitar a pedalar.
Sí, nosaltres a pedalar, alimentant-nos, descansar a la tarda, estiraments i preparar-te per la següent etapa.
D'acord. Per què hi vas anar?
Bé, hi vaig anar-hi bastant així de casualitat, perquè tenia amics que em deien que hi havia un programa de la televisió, que jo a vegades l'havia vist, que es deia Bike Attack, que el fan Esports 3, i que organitzaven un concurs que seleccionaven a dues persones, un noi i una noia, que per anar a la Titan Desert. I els amics em deien, vés-hi, que a tu aquestes coses t'agraden, que segur que pots anar-hi, que t'escolliran, però bueno, allò que penses, a mi per què m'han d'escollir? I a més era una cursa que s'organitzava aquí a Sitges, i d'aquesta cursa seleccionaven 10 persones.
Perquè, Marc, tu fas molta bicicleta, s'entén, no?
Bueno, sí, jo acostumo a sortir com a mínim un cop a la setmana en bicicleta de mountain bike.
D'acord.
Doncs això, i bueno, al final em van convèncer, una cosina meva que també hi anava amb les amigues, a veure, mira, a passar el dematí en bicicleta, no? I vaig dir, va, doncs hi aniré i així estarem tots allà amb els amics i les amigues i serà divertit, encara que són aquí a Sitges, que era una cursa que jo els camins ja els coneixia. I bueno, al final hi vaig anar-hi i la sorpresa de que sí, que em van escollir a mi dintre d'aquestes 10 persones, em van escollir per a després, durant cada setmana anàvem fent proves diferents i al final seleccionaven a un noi i una noia per anar a la Titan Desert.
D'acord. I vas sortir tu?
I vaig sortir jo, sí.
Tu
sí.
I una altra noia
de Navàs, la Sílvia, amb la que vam fer la Titan Desert tots dos junts.
Per tant, a diferència d'altra gent, doncs, que allò que està estalviant i que s'ho ha de costejar tot i tot el rotllo, veu anar, doncs, entre cometes, convidats per un programa de televisió.
Correcte, sí. Aquest programa de televisió anava també subvencionat per el patrocinador oficial de la Titan, que és GAES.
GAES, la casa d'audífons.
Exacte.
Caram.
Sí.
Una casa d'audífons.
Sí, no té massa a veure, però bueno, són gent que està molt implicada en això, amb esports i amb aquesta prova concretament.
D'acord.
I llavors, pues sí, ens van seleccionar, vam fer més proves ja més dures que fan per aquí a Catalunya, com la Volcat, diverses proves, i al final pues, vam sortir seleccionats, la Sílvia i jo, i ens van dir pues, cap a la Titan Desert, i a veure, el repte era fer la màxima bona posició possible. Que poguéssim, sí.
Evidentment, això és una setmana, no? Perquè si són 6 etapes, això vol dir una setmana, entre cometes, de vacances, de la feina, del que sigui.
Sí. Nosaltres, per sort, tant ella com jo ens ho hem pogut combinar bé i vam poder agafar-nos aquesta setmana de festa a la feina, però no de vacances, com si diguéssim, i poder-hi anar, perquè si no, clar, és impossible.
D'acord. I la bici, la teva?
No, l'altra sort i l'altre avantatge és que durant totes aquestes proves que anàvem fent ens regalaven components, accessoris i dintre d'això també la bicicleta mateix. Durant les proves vam estar, ens van deixar a tots una bicicleta de 26 polzades de roda, pels que no hi entenguin, i
bueno, podíem fer-la. Una 26 és una normal.
És una bicicleta normal, mountain bike normal, de doble
normal.
Suspensió.
Correcte.
Amb la que podíem anar fent totes aquestes proves que fèiem cada cap de setmana. I en els dos, perquè aquesta bicicleta després la teníem que tornar perquè només era per les proves. I en els dos que ens seleccionaven per anar a la Titan, ens regalaven una bicicleta rígida, o sigui, sense suspensió darrere, de 29 polzades.
Ondo.
Que és de roda més gran, que es, va millor
per aquest, per
aquest tipus de prova, que de és pistes. Més de pista rodadora.
És que és el que anava a preguntar, si millor una 29 que una 26 per anar al desert.
Sí. Creiem que sí que és millor perquè és tot molt més pista i s'agafen velocitats, entre cometes, velocitats més altes.
D'acord. Aleshores us van regalar, i a més, una sense suspensió al darrere.
Sí, perquè són més lleugeres i tampoc no interessa portar pes. Són pistes, no et poses mai en trialeres molt complicades ni zones molt difícils on realment puguis aprofitar molt una doble. Sí que la trobes a faltar una mica cap al final de les últimes etapes.
L'esquena i els ronyons es queixen, no?
Sí, i, bueno, i sobretot el cul també, sobretot.
Però això sí, una bici molt lleugera, entenem, no?
Que us sí, van... sí, lleugera, d'un alumini que és bastant especial, molt prim però molt resistent, sense suspensió darrere, de 29, però lleugera.
I aleshores, bici nova i cap a la Titan Desert. Com es fa una la bossa per anar a una prova de 6 dies al desert sense haver estat mai al desert abans, oi?
Bueno, com que teníem la sort que nosaltres anàvem a través d'aquest programa,
sí.
Durant aquestes proves també vam poder parlar amb gent que ja hi havia anat, ens aconsellaven com què portar, com preparar-nos, com respondre allà a les etapes, de no donar-ho tot els primers dies, sinó dosificar-te molt, anar veient com et vas trobant, bueno... Gent amb experiència i que ja l'havien viscut diverses vegades, que t'aconsellen i, clar, tu vas absorbint al màxim tots els consells que te donen per poder respondre bé, no?
Perquè tenint en compte que un dels condicionants és el pes, com es fa un la bossa per cada dia?
A la bossa hi portes el mínim, perquè realment, com que també vas en una prova que trobaràs avituallaments d'aigua... De tant en tant hi havia alguna que també hi havia alguna cosa de menjar, tipus barreta energètica i això, no massa més. Realment no hi portes només que la motxileta, hi portes, et feien ja carregar, que era obligatori, mínim 2 litres d'aigua, que en els avituallaments els anaves omplint, perquè realment consumies molta aigua, encara que no sues, perquè no hi ha molta humitat en allà, llavors no sues massa, tot i que quan arribes a final d'etapa te'n dones compte que el mallot està tot com suat i tal, però no ho notes. I portes això, l'aigua, alguna barreta que tu ja portes de sortida i res més, perquè
no feia fred.
No fa fred durant el dia, vull dir, al dematí quan vas a sortir, com que sortíem a les 9 del matí i encara era bastant d'hora, tenies com una mica de sensació de fred, però bueno, sabies que a la mínima que et posaves a rodar se't passava el fred ja.
Les etapes eren en línia, eren contrarrellotge?
Bueno, eren amb el temps que feies.
Tothom sortia a l'hora.
Sí, tothom sortia a l'hora, tothom amb pelotón sortia.
És a dir, 400 tios amb, dius i dies,
sí.
Nois i noies, amb bicicleta a l'hora sortint tots. En una localitat del desert.
Sí, tots a l'hora. Allò, clar, era bastant una mica com per la gent d'allà als pobles, era bastant un espectacle, no? T'anaves trobant que quan passaves pels pobles la gent estava fora mirant, les escoles, els nens... Els professors deixaven sortir a fora el camí perquè veiessin a passar aquests sonats en bicicleta que van a un poble i després a un altre per res, no? Simplement com a hobby.
Una mena de carnaval per ells.
Sí, quasi.
Anava a dir, es fa en veu trepitjar?
asfalt tenies prohibit trepitjar-lo, tot i que ells ja sabien que hi havia alguns llocs que era inevitable trepitjar-lo, perquè representa que ells et donen, amb el roadbook, et diuen els punts de control que hi ha entre mig de les etapes i el control final, on s'acaba l'etapa. I et recomanen el lloc per on anar-hi. Ara, si tu creus que pots anar per un altre lloc més ràpid, doncs pots agafar-lo. Ara, si et veien trepitjant asfalt, quedaves desqualificat.
D'acord.
Doncs hi havia gent que a vegades sí que s'ho coneixia o sabia alguna cosa i podia fer alguna retallada de 2 quilòmetres o alguna coseta així, però no aconseguies fer massa perquè ja és prou complicat, eh? I és fàcil perdre's.
D'acord. A GPS en portàveu?
Sí, GPS era aconsellable portar-ne i ells, de fet, et donaven els waypoints concrets on estaven els punts de control i els avituallaments.
És a dir, a part del roadbook en si de paper, portàveu el GPS, que doncs fa molt més fàcil la localització, oi?
Sí, més que res, per si en algun moment et perdies o alguna cosa, doncs era més fàcil, si el saps fer anar, localitzar on estàs i on has d'anar.
Vas tenir algun problema de localització?
No, la veritat és que estava tot molt ben senyalitzat amb el roadbook i amb el GPS, i com que sempre, vulguis o no, algun moment o altre trobaves gent, perquè nosaltres no érem ni dels que anàvem davant de tot, amb el Roberto Eles i tots aquests, ni els últims, perquè ens ho preníem com a competició, perquè allà hi havia gent que s'ho prenia més com a hobby i anava més tranquil, doncs sempre trobaves gent, hi havia algunes senyalitzacions també de l'organització, vull dir que en cap moment vam tenir cap problema d'orientació.
Anàveu, ho hem comentat al principi, amb parella, i això té unes implicacions, no? Competir en parella? No anaves tu sol?
No, anàvem en parella amb la Sílvia, i llavors això suposa, si competeixes amb la categoria de parella mixta, que els punts de control i a l'arribada, com a màxim pots passar amb una diferència d'un minut entre companys. Llavors suposa sempre anar junts. Si algú té un problema, doncs has d'ajudar, quedar-t'hi, i si un es troba més bé físicament i tira més, doncs ha d'esperar a l'altre i anar junts, perquè no pot haver-hi més d'un minut de diferència.
Us veu adaptar bé els ritmes?
Molt bé, la veritat és que molt bé. Tant ella com jo, durant les proves ja abans de la Titan, ja veiem que el nostre ritme normal era bastant semblant. En alguns moments ella fins i tot pel davant, o fins i tot jo em posava també al davant, segons el terreny o segons el dia que et trobaves més bé o més malament, però la veritat és que vam anar molt molt bé.
La 29 va respondre bé, aquesta 29 d'alumini?
Sí, molt bé, molt bé. La veritat és que jo no havia anat mai amb una 29. La meva normal de bicicleta és una 26, i la veritat és que es nota una mica la diferència, i són bicicletes molt rodadores en què pots agafar velocitats altes i mantenir-les.
Aleshores, doncs, vosaltres sortiu, aneu pedalant i aneu trobant-vos, el que m'has comentat abans, els avituallaments, doncs, allà on toca. Us preu força els avituallaments? O...
No, els avituallaments realment és arribar, parar si fa falta per omplir aigua o beguda isotònica i tornar a agafar la bicicleta i continuar. El temps és el mínim. La veritat és que no te'n dones compte, i quan paris gaire es perd molt de temps.
D'acord. De quan són les etapes?
De temps.
De distància i de temps.
Bueno, les distàncies rondaven sempre als 100 quilòmetres. Des de la més llarga, que eren 130, fins a la més curteta, que va ser la primera. Aquesta va ser una excepció. Tenien que ser 100 i poc, o 100, em sembla. Però la van haver que retallar, perquè ens va fer molt mal temps, ens va fer una tormenta de sorra el primer dia només arribar, amb pluja i tot, i la cosa estava bastant complicada. I l'organització va retallar la primera etapa a 70 quilòmetres. Però normal totes eren més de 100 quilòmetres.
Més de 100 quilòmetres. Efectivament, 100 quilòmetres un dia els aguantes, el segon dia doncs els pots fer, però a partir del tercer o el quart...
A partir del tercer o quart comences a notar-ho, el que passa que també et dosifiques els primers dies, perquè saps que són 6 dies de més de 100 quilòmetres cada dia, i et vas dosificant, no? El que passa que, vulguis o no, notes el cansament, notes el cul que sobre el sillín, per molt que portàvem 2 culots amb vaselina i et poses cremes de tot tipus, ho acaba notant. Hi havia molta gent que a la tercera, quarta etapa ja començava a haver-hi bastantes baixes per llagues, malestars a l'estómac, perquè tot el dia... Sí que quan acabes l'etapa dines menjar bo que portaven l'organització cuinat allà i estava molt bo, de pasta, arròs, carn, hi havia de tot i estava molt bé. Però durant l'etapa estàs menjant barretes, bevent beguda isotònica i aigua, però vulguis una mica de deshidratació la tens. L'aigua d'allà, quan fins i tot et diuen que quan et dutxes, doncs vigilar de no beure aigua de la dutxa sense voler, perquè pots agafar un malestar a l'estómac. I hi havia gent que realment doncs, també tenia que plegar, no?, per aquestes situacions.
Hi havia bon rotllo, col·laboració entre la gent?
Molt. La veritat és que és una de les coses que no et sorprenen perquè tothom ja va predisposat, no? Però realment veus que l'ajuda és molt, molta, no? Perquè a les 8 del vespre sempre es feia un briefing on explicaven i ens deien els waypoints de l'endemà, les característiques de l'etapa, i després demanaven a veure gent que havia tingut problemes, doncs demanaven coses als altres, no? Per exemple, va haver-hi un fet bastant curiós, que n'hi va haver un que se li havien trencat les bambes, són bambes especials que van amb els calapeus, i se li havien trencat i no en portava més. Doncs es van demanar i un de seguida, un company, es va oferir, perquè em portava fins i tot de recanvi, i es va oferir a deixar-li les bambes, no? Vull dir que jo, guants que s'havien perdut, jo vaig perdre el GPS un dia, vam demanar-lo i ens el van trobar. Vull dir que realment el companyerisme és una de les coses més maques que hi ha allà.
D'on era la gent que participa?
Gent de tot el món. Hi havia gent de tot el món. Hi havia americans, bueno, les noies, hi havia una americana que és la que va guanyar, hi havia una italiana, hi havia catalans, hi havia d'Andalusia, de tot Espanya, sobretot, però també hi havia estrangers, bastants estrangers.
I la gent penca, suposo, no?
Sí, 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 la gent tira molt, 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 molt. És una passada. Realment, quan veus les mitges de velocitats de 30 km hores de mitja, dius, però no, o sigui, no s'entén, no? Perquè nosaltres a vegades ens arribàvem a posar a 20 km per hora allà sobre aquell camí de terra, 10 persones en rebufo una darrere l'altra, en fila, dos files, perquè els camins estan marcats una mica com les roderes del cotxe, no? Allà hi passen jeeps i llavors quedaven marcades les roderes, llavors es posaven dos files i cadascuna una rodera i 10 persones a rebufo, i vas a 20 km per hora per un camí de terra ple de pedres. La veritat és que fins que no t'hi trobes no te'n dones compte de lo perillós que és, perquè has d'anar esquivant pedres, però que és que tens una persona al davant que quasi no les veus, les pedres, a venir. Alguna caiguda havíem vist i realment fa por. I no paris. Si cau, mires, et pots apartar, però vigilar, perquè és que com paris, al darrere teu se't menjarà tu i cauràs tu.
Són molt diferents els terrenys pels que veu anar passant? És molt diferent el desert en si?
Bueno, hi ha algunes diferències. La primera etapa va ser sobre les dunes. Vam fer 6 quilòmetres sobre dunes, només començar, que les has de fer quasi bé a peu. Bueno, quasi bé no, les has de fer a peu, les dunes.
En el vídeo, ara comentarem lo del vídeo, però en el vídeo es veu en algun moment que també portaves com una mena de fundes.
Sí, uns escarpins. Són perquè la sorra aquesta entra a dintre, et fa llagues enseguida. Pensa que els mallots ens posem totes aquestes cremes perquè la sorra arriba a traspassar la roba, se't posa entre la roba i la pell,
sí,
i el fregament...
De tan fina que és.
De tan fina que és, per molt que anem amb roba especial pel desert, se t'arriba a passar a dintre i et pot encetar la pell en un moment.
Faig un parèntesi. Roba especial portàveu? No portàveu uns mallots normals de sortir per aquí?
Bueno, són mallots com els que portem per aquí, però és una roba molt transpirable, és molt... té molts forats, com si diguéssim, és molt transpirable, molt lleugera i molt fina, perquè no passis calor, però a la vegada també s'ha de mirar de, pues, això, no? De que no entri la sorra, però clar, una cosa contradiu a l'altra. Però lo important sobretot era el que era la suor. L'altre amb les cremes ja ho pots més o menys arreglar.
Doncs em comentaves això dels terrenys, és a dir, d'entrada hi ha sorra i la sorra,
sí, sí,
la sorra
sí.
Es camina, no es pedala.
La sorra es camina.
Els de davant la pedalen, la sorra?
Els de davant fins i tot també la corrien. Ja no pedalaven, però tampoc caminaven, però corrien, excepte un que portava uns pneumàtics especials molt grossos, però clar, no li van compensar massa, perquè el resta d'etapa era un pes que arrastrava i el van acabar passant. I no va poder guanyar l'etapa, i ell sí que va poder fer les dunes pedalant, però el resta ho va pagar.
Fa 6 quilòmetres pedalant i a canvi fas 80 que no pedales.
Exacte. A ell li semblava que podia compensar-ho, perquè podria anar prou ràpid, però no va ser així.
No.
Però no, uh-huh. Bueno, al final, al principi, les primeres quilòmetres, els primers quilòmetres són de duna a duna, que els has de fer corrent, i després són terrenos molt pedregosos, de pedra molt cantelluda, en seguida et poden fer un tall a la coberta i tenir un rebentón, vull dir que s'havia d'anar amb cuidado, pressions de pneumàtic altes, i anar amb cuidado, bàsicament. I llavors el terreno, sí, hi havia una etapa de muntanya...
Ara pregunta tècnica. Pressió alta a quant?
Gairebé a 3 quilos de pressió. Tot i, o sigui, i també portàvem unes cobertes bastant gruixudes, bastant dures, perquè aguantessin una mica els impactes de les pedres. No pots anar amb un...
Més dura vol dir més pesada, també.
Clar.
I amb una 29 encara pesa més.
Exacte, sí, sí, sí. Però, bueno, et compensa que no vam tenir ni un sol rebentón en tots els 6 dies.
En cap
ni
dels un. Dos?
Cap dels dos. Bé, de fet, encara ara porto les mateixes cobertes, tot i que surto bastant, i la veritat és que m'han respost molt bé.
Caram.
Ni un rebentón, ni un.
Mira, bé, pots fer publicitat, no cal que els diguis, però no. Fer publicitat, oi?
Són uns noms molt raros, també. No.
Les cobertes eren especials també per anar per allà?
Sí, bueno, era un kit que ja ens van posar aquí.
Correcte.
Un kit, com si diguéssim, era tubelers, amb cobertes d'aquestes que són més rígides i que un tipus de taco que ja saben que va molt bé pel desert. Bueno, ja era una mica un kit especial pel desert.
Bueno, tubelers llavors és més fàcil que no punxi també, no?
Sí, és correcte, no portes càmera dintre, sinó portes el moc aquest que fa que si punxes un forat petit es posa el moc aquest en el forat i et el tapona. Però un tall d'una pedra no t'ho arreglaria, això. Vull dir que una càmera sí que portàvem a la motxilla de recanvi i alguna eina.
Una càmera cadascú per si hi havia la...
Sí, per si hi havia una incidència i una punxada o alguna cosa així.
Veu tenir alguna altra pana? Cadena?
La veritat és que vam tenir molta sort i no vam tenir cap tipus de avaria, només... una que és molt rara, que no m'havia passat mai, li va passar amb ella a la Sílvia, i és que se li va saltar la boquilla del camelback. La boquilla de la punta on, per veure l'aigua, que es tanca perquè no surti l'aigua, doncs estirant la manguera per veure aigua, se li va saltar i la va perdre. I li sortia aigua tota l'estona del camelback i era arriscat perquè et quedava sense. Llavors vam parar un moment, vam tornar enrere a veure si la trobàvem, no la vam trobar, i al final, doncs, te les ingènies i... amb un pal que vam trobar d'un arbusto per allà, doncs la vam posar al tubo i així ja no perdia aigua.
Sí, ella treia el pal, bevia i tornava a posar
exacte.
El pal.
Exacte, sí, fins que vam arribar a l'etapa i ella per sort em portava una de recanvi. Si no, doncs mira, l'hauríem pogut demanar o hi havia allà hi havia un servei de mecànics que igual doncs, també en tenien i haguéssim pogut demanar i comprar-ne una.
És a dir que una miqueta s'ha de preveure allò que pugui ser més imprevist també.
Sí, totalment. Et pot arribar a passar les coses més imprevistes i que no hi havies pensat, et poden passar allà, és ben bé així.
Doncs comentaves, després de les dunes, bàsicament pistes cantelludes, pistes amb...
Sí, pistes amb pedra suelta, una mica, de cantelluda i rodadores, perquè la veritat és que molt desnivell no hi ha en aquestes etapes del desert. Normalment acostumaven a ser 500 metres de desnivell, 400, 600, només hi havia una etapa que era la de muntanya, que aquesta sí que hi havia 2.000 metres de desnivell, era on era més diferent, perquè passàvem per l'Atlas, i realment allà hi ha unes muntanyes altes, i et feien pujar, i és on més canviava el paisatge, no? El resto era la veritat tot com aquell que s'ho imagina, no? Desert. Portaves 70 quilòmetres pedalant, miraves endavant i tornaves a veure el mateix que feia 70 quilòmetres i penses, bueno, és que me'n queden 70 i seguiré veient el mateix, no? Desert, desert i desert.
Anava a dir, com ho assimila això al cap?
Bé, és de les coses que crec que has d'anar més ben preparat, psicològicament, perquè es fa bastant dur. Llavors, bueno, penses moltes a les estones baixes, penses en tot l'esforç que t'ha costat arribar fins aquí, amb l'esforç que ha fet la família per arribar fins aquí, i, bueno, tens moments de baixón, també és l'avantatge de poder anar en parella, que quan veus que t'ensorres una mica i no tires, l'altre company t'anima i et fa tirar endavant. La veritat és que prou bé ho vam portar-ho. Com que també, de fet, des del gener, que va començar la prova aquesta de selecció per anar-hi, doncs ja et diuen qui vas, ja et vas mentalitzant, llavors amb el temps ja et vas preparant físicament i sobretot mentalment també et vas preparant sense adonar-te'n.
És molt diferent, i m'entendràs la pregunta, pedalar allà que pedalar aquí?
És diferent perquè allà és mantenir un ritme de pedaleig alt i durant 100 quilòmetres tota l'estona i no parar. I tens vent en contra i has de seguir pedalant. En canvi aquí tens més canvis de ritme. Quan ve una baixada aprofites i si estàs cansat, tant físicament com psicològicament, doncs descanses i la bici segueix avall. Allà és que no hi havia moment. Allà parar a descansar eren potser 5 segons, que et posaves una mica dret, deixaves de pedalar perquè el cul descansés, perquè les cames descansessin, però és que et paraves, tenies que seguir pedalant perquè si no et paraves. I llavors començaven a passar la gent. Vull dir que realment és bastant diferent en aquest sentit. És pedalar constantment.
Quantes hores pedalàveu cada dia?
Cada dia pedalàvem entre unes 6 hores i mitja, 7 hores i pico. Depenia una mica de l'etapa, però fèiem sempre una mitja això, de quasi 7 hores o 7 hores pedalant.
I de mitjana de velocitat, perquè la gent se'n pugui fer una...
La mitjana de velocitat, nosaltres pues fèiem uns 18 quilòmetres hora, 20 quilòmetres hora, depenia. Però els de davant, Roberto Heras, tota aquesta gent, feien mitges de 30 quilòmetres per hora. Vull dir que hi havia picos potser de 35 o 40 quilòmetres per hora. A mi em costa de creure-hi tot, eh? Però realment són gent que està molt forta i agafen ritmes constants molt alts.
I el clima?
El clima, la veritat és que al principi ens vam sorprendre una mica, perquè vam arribar mal temps, plovent i tot, alguns moments, feia aquella tormenta de sort que dius, bueno, si això s'ha de ser cada dia, serà realment molt, molt dur, no? Vull dir... No, jo no m'esperava aquest clima, però bueno, després el temps va anar canviant de seguida, l'endemà ja va fer millor temps i és sortir el sol, ni un núvol i fa molta calor. El que passa que la diferència d'aquí és que aquí Sitges tenim molta més humitat i en seguida et poses a suar. En allà no, allà és una calor molt seca i llavors no tens la sensació d'estar suant, però
tot s'evapora, no?
Tot s'evapora de seguida, vas bevent molta aigua i no tens la sensació de suar-la, però te'n dones compte de que, bueno, a cada avituallament, pam, omples mig camelback. I dius, ostres, que això és que m'he begut un litre o dos d'aigua i no me n'he donat compte, no? Vull dir que realment fa molta, molta calor.
Quines temperatures arribàveu durant el dia?
Bueno, la veritat és que no, el termòmetre, nosaltres no portàvem termòmetre, no controlava jo la temperatura que portàvem, però era alta. Jo havia sentit que 35 graus... Fins i tot hi havia moments de 40 graus durant el dia. I, bueno, és això que et dic. No tens la sensació de tenir aquesta temperatura, però realment la feia.
D'acord. I has parlat abans del vent, també.
Sí, va ser un element que no m'esperava que ens el trobéssim tan molest. Perquè al ser això, pistes planes, rodadores, no sé per què, però tenies la sensació sempre que anaves de cara al vent, sempre. Sempre de cara al vent.
És que sí, el vent, si no el portes exactament de cul, sempre el portes malament, oi?
Sí. Bueno, és que quan era lateral encara era pitjor, no?
Per això.
I realment hi havia etapes que feia molt de vent. I arribaves al final d'etapa, parlaves amb la gent i tothom es queixava el mateix. No, ostres, avui ha fet molt de vent. I vas pedalant fort i notes que el vent et frena, però ràpidament, no? Vull dir, unes etapes i a més aixeca la sorra, et molesta els ulls, vas amb ulleres de sol, però realment es fica per tot arreu aquesta sorra.
I el sol, les cremades, anàveu ben enguantats o no?
Bueno, sí, al dematí era el ritual de posar-te cremes a tot arreu i ben protegit, sobretot crema solar, de màxima protecció, i sorties allò que semblaves pàl·lid, no? Perquè te'n posaves bastanta. Hi havia gent que fins i tot anava amb màniga llarga. Un tipus de teixit molt transpirable que no fa calor, però portava manguitos de màniga llarga perquè hi ha gent més sensible al sol i tal, i és una de les coses que has de tenir molt, molt en compte.
Tot i això, veu anar avançant per totes les etapes. Quina és l'etapa més dura?
Bueno, l'etapa més dura podria ser l'etapa de muntanya, perquè hi havia molt desnivell. A més, veníem de fer-la de l'etapa marató, que és una etapa en què al final de l'etapa no vas a l'hotel, entre cometes, perquè dormíem amb Jaimes, sinó que era una tenda gran on dormíem tots allà junts, et tenies que tu portar el sac per poder dormir, hi havia gent que també ens portàvem una colxoneta d'aquestes inflables de platja, perquè és el matalàs més lleuger per portar a la bicicleta, i era una situació més diferent, la de muntanya pel desnivell, les últimes etapes també van ser molt dures, sobretot la última, perquè et dona la sensació que ja estàs, que ja queda una, però buah, són 100 quilòmetres i es van fer bastant d'usos pel vent. Vull dir que no et sabria dir ben bé, aquesta etapa va ser clarament la més dura, perquè totes tenien alguna cosa que la feien molt dura.
Tu anaves gravant, no?, durant el...
Sí,
els dies.
Nosaltres, tant la Sílvia com jo, anàvem gravant amb dos càmeres. Jo em portava dos de càmeres. Jo portava una càmera al manillar, una al casco.
Us l'havien cedit els de l'equip de la televisió?
Sí, els equips de televisió ja ens van cedir les càmeres aquestes per poder anar gravant tot, perquè ells després feien el programa. Llavors anàvem passant tot el que anàvem gravant amb un portàtil que duíem per poder anar amagatzemant, perquè si no, no hi cap tot, perquè són hores i hores de BTT.
És a dir, com ho fèieu, això? Gravàveu tota l'etapa? O...
No, anaves gravant els moments en què et semblava que podien ser interessants, o les vistes, o arribaves a un avituallament, o un tros maco...
I clar, la càmera també té unes bateries, i això té una existència limitada.
Sí. Al vespre sí que a la tarda quan arribaves ho posaves tot a carregar i descarregaves el que són les imatges al portàtil... Però gravaves només de tant en tant el que et semblava que podia ser interessant. Nosaltres que no teníem cap estudis ni cap coneixement de lo que és d'audiovisual, no? Vull dir, gravaves i sortia el que sortia i ells pobres van fer el que van poder amb les imatges que vam treure nosaltres, no?
Que em portaves un al casc?
Un al casc, un al manillar, i ella també em portava una en el manillar. D'aquestes càmeres de superlleugeres,
sí, d'aquestes que,
d'alta definició.
Que darrerament s'han posat bastant de moda,
sí,
no? També,
exacte.
Que la gent,
sí.
Doncs, perquè llavors pengen coses al YouTube, de baixades i
correcte,
històries,
exacte.
No?
Sí, bueno, una mica jo sí que això ho faig a vegades, quan sortim per aquí, i llavors bueno, una mica d'experiència amb això sí que tenia.
Aleshores, tot aquest muntatge, quantes hores us van sortir de muntatge?
Bo, la veritat és que vaig intentar calcular-ho, però se'n feia una muntanya perquè eren moltes hores, perquè realment podíem arribar a gravar cada etapa, doncs 3 hores de vídeo les podíem arribar a gravar, no cada càmera, però bueno, posa't un total entre les 3 càmeres de 6 hores cada dia, vull dir que tenies moltes hores de vídeo per mirar després per editar-ho i muntar-ho, la feinada que van tenir era important.
Tota manera, tu també vas fer un audiovisual, o l'audiovisual que hi ha, que es va veure a l'Ateneu i que hi ha al YouTube, és el de l'equip?
No, aquest és, aprofitant que s'havia gravat tot i que jo era el que ho passava al portàtil i després els hi tenia que donar amb ells, els hi vaig demanar a veure si jo em podia quedar totes aquestes imatges, perquè a mi és un altre hobby que tinc, doncs és muntar vídeos de coses postsortides que faig amb la bicicleta, no? I em feia gràcia gravar això i muntar-me jo un vídeo per mi per tenir un record jo, no?
Sí.
I aquest vídeo l'he muntat a través d'aquestes imatges, però per mi, personal. I, bueno, el tinc penjat al YouTube també perquè els amics fes una mica d'enveja.
Anava a dir, què van dir la família i què van dir els amics d'aquesta experiència així sobtada? Em vaig a fer la tita en desert perquè m'ha tocat o he guanyat un programa de la tele.
Bueno, els que em coneixen una mica, ja abans de que em toqués ja em deien que segur que hi aniria, jo no ho veia clar. I, bueno, molta il·lusió, no? A la família també els hi feia il·lusió, em van recolzar en tot moment, tot i que suposava un esforç de que jo cada setmana sortia bastant en bicicleta per entrenar, i els amics, doncs, molt contents, la veritat, alguns que no coneixien aquesta faceta meva, bastant sorpresos, i deien, bueno, almenys torna, perquè això és molt dur, i dic, sí, però bueno, ens estem entrenant per això, vull dir, bé, tots molt bé.
Vas perdre quilos?
La veritat és que sí, que vaig perdre quilos. La vaig perdre quilos perquè amb aquest programa ens portava un metge que ens anava controlant les nostres evolucions físiques per veure si estàvem preparats, no? I quan faltaven quasi bé un mes per anar a la Titan, ens vam veure i després ja ens vam deixar de veure perquè ja marxàvem i tot això. I quasi acabant l'etapa em va venir ell, perquè tenia que venir per unes coses que també he contractat per allà a la Titan, i ens vam veure, no? I la primera reacció quan em va veure, i la cara ja li vaig veure, és que va quedar sorprès del que m'havia primat, i m'ho va dir, diu, t'has aprimat moltíssim. I realment, jo diria que sí, que vaig perdre gairebé, podríem dir que 10 quilos, quasi bé els vaig perdre.
10 quilos?
El que passa que, bueno, potser la veritat és que 10 quilos no. El que passa que vaig perdre molt de volum, no? Perquè, vulguis o no, per molt que entrenis i tal, doncs la vida jo ho faig com a hobby, i el que vaig perdre és molta grassa i vaig guanyar massa muscular, llavors el que són quilos no els perds, però sí que físicament veus que una persona s'ha aprimat molt i que està molt més fibrada, no? Tot i que això ja ho he recuperat ara amb aquests Nadals, es recupera ràpid.
Aleshores, això anava a preguntar. Un cop acabada la Titan, anava a dir, vas descansar de bicicleta uns dies?
Bueno, uns dies, però al cap d'una setmana o dues setmanes ja tenia ganes de tornar a agafar la bicicleta i sortir per aquí amb els amics, perquè és molt diferent allà.
Això surts, rotllo, no?
Surts en plan competició i a fer la millor posició possible, no? I vas amb la Sílvia, que és una companya i que ens venia molt bé i passaves molt bé, però bueno, amb els amics que surts cada dissabte per aquí, Sitges, Vilanova, el Garraf, pues, també ho trobaves a faltar, no? Perquè per la preparació per la Titan sorties amb competicions que et pagaven la inscripció i tenies que fer una bona posició, i llavors pues, no pots sortir amb els amics una altra vegada perquè no hi ha temps per tot, no? Llavors això ho trobes a faltar, i el que et ve de gust és sortir amb els amics i de tant en tant parar i fer les fotos i les risses i el cachondeo, no?
Per tant, vas recuperar amb una relativa facilitat aquests 10 quilos de volum, sí, o del que sigui.
Sí. Els recuperes perquè molta cosa és líquid, perquè allà sues molt i el que perds molt és líquid. Llavors això ho recuperes ràpidament. I tampoc és que et quedis malament, tan massa prim, no? Vull dir, perds líquid, perds quilos, però que no físicament estàs malament, eh?
Quin ha estat el millor i el pitjor record d'aquesta experiència?
Doncs el pitjor record, la veritat és que no en tinc cap. Tot ha sigut positiu, o almenys jo sempre li busco a totes aquestes coses la part positiva, i no n'hi ha cap de pitjor. Podria dir, home, pitjor, pues, la mica de llagues, però bueno, saps que ja et pot passar això i no és pitjor, és simplement coses que ja saps que et passaran. I de lo millor, és que hi ha tantes coses, el companyerisme que hi ha allà. Una de les coses que més em van emocionar, que quasi et fan plorar i tot, és que cada etapa, quan arribaven els últims, quasi tothom, almenys el que estava a la dutxa, al lavabo o descansant a la Jaima o menjant, anàvem tots a l'arribada a aplaudir, perquè realment el que feien aquesta gent era igual d'increïble que els que arriben primers, eh? Perquè hi havia gent que es tirava 10, quasi 12 hores pedalant i arribaven però exhaurits. Els veies arribar quasi que no tenien ni forces per arribar, i l'endemà tornaven a sortir. Llavors veure que tothom anaven allà, fins i tot el Roberto Eras, tots que anaven allà a aplaudir el que arribava últim, realment això emocionava, no? Aquest companyerisme.
Tornaries a repetir-la?
Jo sí, jo la repetiria, tot i que quan acabes penses, buah, jo aquí no vull tornar-hi, perquè això és molt dur. Al cap d'un temps ja és aquell gossanillo i la repetiria. El que passa que pues, hauria de trobar algun sponsor
evidentment
que m'hi pogués portar-hi i que jo volgués que li fes propaganda per allà, no? Perquè realment econòmicament és alt.
Quan val una inscripció?
Bueno, la inscripció ara es pot veure per internet, i la inscripció són uns 2.000 euros, al voltant dels 2.000 euros, però s'ha de tenir en compte que bueno, has de comprar-te una mica equipament de recanvi, pots contractar massatgista o mecànic, això realment també va bé, no? En total et pots arribar a gastar lo normal, la gent que va allà, això es gasten quasi uns 3.000 euros, quasi bé.
Déu-n'hi-do.
Sí, per això. Si no es troba sponsor, no, jo almenys no puc anar-hi.
El desert és com te l'esperaves?
Sí, bastant com me l'esperava. Bastant com me l'esperava. Trobes pobles allò desperdigats, de quatre cases, la gent vivint allà, cuidant el petit camp que té, que troba que surten quatre plantes que poden agafar d'aliment, i molt desert, molt desert. Sorra, tot molt pla. Realment, sí, t'ho imagines bastant així, eh?
Veu tenir contacte amb la població local?
No massa, perquè quan passes pels pobles hi passes ràpid, no pares amb els pobles, no? El contacte el tens quan arribes al final de l'etapa, que allà pues, la gent que et servia el menjar o que estaven allà treballant muntant tots aquests campaments, perquè realment munten uns campaments, doncs tens una mica de contacte, però bueno, com que amb l'idioma jo tampoc no ens hi enteníem, doncs no en tens massa, la veritat. Quan vas amb aquest tipus de proves no tens massa contacte amb la gent d'allà.
Has fet més proves per aquí?
No, bueno, vas fent les típiques proves en el desert, vols dir?
No, és a dir, per aquí, per Catalunya.
Sí, per Catalunya sempre t'apuntes alguna prova amb els amics o algunes proves d'aquestes conegudes que pots anar fent per Catalunya. Sí, això és... Sempre hi ha algú senillo de fer coses.
Però no té res a veure amb allò, no?
Però no té res a veure amb el desert. És que no té res a veure perquè és que el desert. I aquí a Catalunya no tenim un desert. No? Tot són etapes més...
Tenim el Garraf. Tenim el Garraf.
Sí, s'assembla bastant al Garraf pel concepte del tipus de terreno que és més pedregós, no? Però hi ha més desnivell, hi ha sorra... en allà hi ha sorra, aquí hi ha desnivell, vull dir, és diferent. Tot i que sí que la calor aquí a l'estiu realment sembla el desert, no? Si et poses a pedalar per la platja, sí que realment seria per les proves.
Això t'anava a preguntar, les sorres com les dunes són com la platja? Posem
bueno, com la platja que tenim aquí a Sitges s'assembla bastant la sorra, perquè és així fineta, no? Si te'n vas al Maresme, la sorra és molt diferent.
D'acord.
Però la d'aquí s'assembla bastant, tot i que és més gros el gra, però el d'allà no.
I ara quina agafes, la 26 o la 29 per anar per aquí?
Doncs ara de moment estic amb la 29 perquè la 26 l'estic reparant, que ja la pobreta té uns anys, i aprofitant que tinc la 29 que està nova, doncs surto amb la 29. Però bueno, jo vull seguir tenint les dues, si puc, i llavors depèn del tipus de recorregut que fas, doncs agafes una o l'altra.
Doncs ja ho saben, qui vulgui veure tota aquesta experiència en Marc, l'ha penjat al YouTube.
Sí,
i per tant, doncs, allà podrà veure'l. De fet, es va projectar ara fa uns dies també a l'Ateneu de Sitges. Sí. Doncs per la gent que estava interessada, però ja diem, la meva Titan Desert, MTB Marathon, per Marc Martí, que ens l'ha pogut explicar, una experiència doncs extraordinària. 6 etapes, 630 quilòmetres, 4.000 metres de desnivell, 36 hores en total. Ho va fer amb una noia de Navàs, amb la Sílvia.
Correcte.
I van quedar cinquens de dobles mixtes, no?
Sí, exacte.
Marc, moltes felicitats.
A vosaltres, gràcies.
Per aquesta Titan Desert i molta sort en experiències futures.
Molt bé, moltes gràcies.
I a tots vostès, doncs, res més. 5 minuts, notícies amb la xarxa i després més coses. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.